Aquest dimarts, al primer segona, actualitzarem la situació de l'Associació Cultura 13, una entitat que fa molt de temps que treballa en l'acompanyament a persones nouvingudes i que podria veure posat en perill la seva continuïtat. I un dimarts més farem secció de nutrició. Aquest dimarts, però, ens centrarem en la importància de la mobilitat en la tercera edat. I, finalment, parlarem dels 60 anys del barri de Bellvitge i ho farem des de diferents punts de vista. Així que comencem. Benvinguts al primer segona. Doncs, com dèiem, comencem aquest primer segona parlant de l'Associació Cultura 13. Fa 36 anys que treballen a la ciutat fent una tasca d'acompanyament a persones nouvingudes. És una feina que actualment es podria trobar en perill, ja que l'entitat podria haver de tancar si no troba una solució a la precarietat en la que viu actualment. Com dèiem, aquest dimarts ens acompanya al programa la seva presidenta i tècnica, que és la Sílvia Mora. Sílvia, què tal? Gràcies per acompanyar-nos.
Benvinguda. I també has vingut amb la Pau Gil, que és tècnica també de l'associació. Escoltem, Sílvia, comencem per tu. En quina situació es troba actualment l'entitat? Quina seria una miqueta la situació en la que us trobeu? Nosaltres fa uns dies vam venir també a visitar-vos. Explica'ns, quina és la situació en la que us trobeu ara?
Doncs ara mateix la situació econòmica és molt, molt, molt delicada, molt precària, perquè ja fruit dels anteriors doncs, també hem patit retallades, però aquest any ha estat la denegació d'una subvenció bastant important i a part també projectes que no hem pogut demanar per incompatibilitats, retallades en projectes que ens han concedit la meitat de la subvenció. Bueno, les entitats petites sabem el que és dependre de vegades de subvencions.
Clar, són subvencions, Sílvia, si no em corregeixes, que vosaltres, diguem-ne, treballeu com en perspectiva, per dir-ho d'alguna manera, no? En futur, i és després quan arriba aquesta subvenció. I crec que hi ha una subvenció en concret que vosaltres donàveu ja per feta, no?
Sí,
per dir-ho així,
sí.
Perquè feia molt de temps que,
molts anys,
que la rebíeu.
Sí, sí, sí.
I aquesta subvenció, que crec, si m'equivoco, m'ho dieu, que eren d'uns 20.000 euros, és el que també us ha fet ja, doncs, explica'ns una mica de quin tipus de subvenció parlem i què és el que ha passat exactament.
Doncs en concret és una subvenció de la Direcció General de Migracions de la Generalitat, és bienal, i llavors ens demanaven uns 20.000 euros cada any. I llavors
vosaltres rebíeu aquests 20.000 euros,
exacte. El que passa és això, doncs aquesta convocatòria va sortir al mes d'agost, o sigui, ha sortit molt tard, perquè és per finançar l'any 2025 i el 2026.
Clar, vosaltres heu de treballar amb certa previsió,
exacte,
no? I comptant amb aquests diners que no teníeu encara, però que donàveu per fets d'alguna manera, no?
Exacte, exacte. El projecte comença o continua al gener, des del gener de 2025. Llavors tu no saps si això t'ho donaran o no t'ho donaran, però clar, són molts anys que aquesta subvenció no ha fallat. I és el mateix projecte, millorat, responent a necessitats actuals i clar, ens van donar una puntuació massa baixa, pensem, pel que ens mereixia el projecte.
Pau, vosaltres en quin punt o quines vies de solució esteu trobant? Què és el que esteu organitzant, el que esteu fent, no? Trobades ja en aquesta situació.
A veure, nosaltres ja portem uns anys, no?, intentant sortir una mica d'aquesta dinàmica de subvencions de competència
competitiva,
que porten aquesta dinàmica de no saber exactament quant ho donen, quan...
Perquè és habitual, perdona aquest tall, és habitual això de treballar amb...
Amb aquesta perspectiva,
amb aquesta perspectiva de primer nosaltres fem els projectes, no? I després ja rebrem la subvenció.
Exacte,
que a mi em sembla una mica, no sé, és una mica, hauria de ser al revés, no? Primer tinc la subvenció i després...
Però doncs
no,
les administracions no públiques sí que són així. Si és alguna subvenció privada, normalment funciona d'una altra manera.
Val.
Però les subvencions de les administracions públiques sí que funcionen així totes.
Sí, és a posteriori, diguem-ne, d'alguna manera, no?
Val. Sí, com entremig, que és com encara més complicat, no? Perquè ja t'has gastat els diners. Aleshores, el que estem intentant és doncs, rebre diners d'una altra manera.
Sí.
Estem oferint molts serveis que puguin facturar-se directament, és a dir, que ens comprin el projecte, aleshores nosaltres el duem a terme, ens ingressen els diners i perfecte. Sempre justificant i, o sigui, jo veig molt bé que s'hagi com de demostrar tot el que hem fet i amb què ens hem gastat els diners.
Sí, sí, això no ho posa ningú en dubte, no?
Però que sigui com més àgil i que sigui com més directe. Aleshores, ara estem molt treballant en això, en la venda de serveis, per dir-ho d'alguna manera.
I com està funcionant? Com ho veieu, això?
La veritat és que... O sigui, fins ara se'ns feia difícil, però sí que estem rebent com molt suport de l'administració d'aquí, de l'Ajuntament d'Hospitalet, que ara també estan sortint com, bueno, doncs petites idees que doncs anem intentant fer-les. Això també és com molt gratificant per nosaltres, sí, veure, no, que l'administració local d'aquí també està dient que no volen que tanquem. No?
Exacte.
I ampliant una mica altres ajuntaments i altres zones.
Val. També esteu fent algunes activitats puntuals, no?
Sí.
Em sembla que alguna rifa... A veure, explica'ns, a veure com...
Bueno, clar, estem fent pluja d'idees una mica boges, a veure com podem omplir el buit aquest econòmic que se'ns ha quedat. Aleshores, doncs, va sortir la idea de... Fem una rifa, ara que s'acosta Nadal, que les rifes es mouen bastant, i fem una rifa que sortegem una cistella de fruita.
Ah, val.
Que així, doncs, també promovem una mica els valors aquests que sempre portem, no? Una mica.
I la feu, crec que ara ja, no?
Sí, el 21 de novembre, en principi, ho hem vinculat una mica amb el número de l'Euromillón, que així surt una mica... Bueno, pues no és cosa nostra i que no se'ns pugui dir que estem fent ningú tipus de tongo, però la veritat que ens estan anant bastant bé, molt millor del que ens pensàvem. Molta gent està col·laborant i molta gent està volent participar. I,
bueno, és això, que els col·lectius amb els quals acompanyem són persones normalment vulnerades, que la seva situació econòmica és bastant justa o precària, i llavors estan fent un esforç també per ajudar-nos. També això és molt d'agrair.
I
és molt gratificant. Sí, sí, sí. I respon això, a que se senten acompanyats i per nosaltres és molt gratificant.
Parlàvem d'aquesta rifa que es fa divendres, si no recordo malament. Alguna altra cosa més que puguem anunciar, en la que estigueu treballant per intentar, doncs, això, no? Sortir una miqueta, treure el coll, no? Com es diu?
Sí.
Bueno, doncs... estàvem plantejant fer també com un mercat de coses de segona mà. Estem tenint idees boges, a més el grup de joves amb el projecte que participem, bueno, amb el projecte que fem, amb el projecte Diana, com és un espai on ells es senten molt còmodes, molt segurs i els agrada molt venir, en seguida estan, vale, doncs fem mercat de segona mà, fem una festa i cobrem entrada mínima i no sé què, fem...
Sí, que ara esteu en aquell punt de dir, a veure, no? Sí. Teniu com diverses opcions, a veure quina és la que...
Hi ha alguna campanya de donacions també, del GoFundMe, no?
Sí.
No sé si de cara a Nadal també potser alguna coseta o encara no hi heu pensat.
No hem pensat,
però qualsevol idea.
Sí.
A veure si sortim alguna idea d'aquí. Escolteu, estem parlant una miqueta de la situació que està una miqueta complicada que esteu passant ara, però a mi m'agradaria saber també o ensenyar o mostrar o explicar què és el que feu vosaltres, no? Perquè en començar jo parlava de que feu una tasca d'acompanyament a persones nouvingudes. És una tasca molt important, cada vegada estem veient més, no?, del que és una tasca superimportant. Expliqueu-nos una mica què és el que esteu fent a la ciutat, quines serien, doncs, les vostres principals tasques, Sílvia.
Doncs, a veure, l'eix central és l'acompanyament, com bé has dit, l'acompanyament de persones nouvingudes, però el que diem sempre, tenim sempre les portes obertes a qualsevol persona, tenim activitats on pot participar qualsevol ciutadà o ciutadana. Doncs fem des d'això, des de l'acollida a les persones nouvingudes, amb entrevistes individuals, on hi ha un espai d'escolta i de confiança, i poden expressar qualsevol necessitat o qualsevol demanda, qualsevol necessitat de suport.
De tot tipus. Com assessoreu aquesta, o com feu aquesta primera...
Nosaltres fem sobretot acollida sociolingüística.
Val.
Sí, estem més enfocades en aquesta primera acollida a la llengua, fem cursos de català, de castellà, fem grups d'instrumental que aprenen a llegir i escriure... Sí, fem amb l'excusa de s'ha d'aprendre la llengua per tenir un diàleg comú, per relacionar-te en el nou entorn, aprofitem per, doncs... treballar salut, treballar participació a l'espai.
Benestar emocional,
com transitar el dol migratori.
Orientació per la recerca de feina, també.
Amb els joves també tota la part acadèmica, bueno, jo, a l'arribada a l'institut, on no estic tan en institut perquè tinc més de 16 anys i com van puc...
on teniu més de banda en tot aquest ventall de qüestions que vosaltres tracteu, no? Dona la sensació que sou com la una mica la primera porta, no? D'alguna manera.
Sí.
On teniu, on veieu, per la vostra experiència, que ha anat augmentant la demanda en aquest tipus de serveis que oferiu?
Doncs, per exemple, ara els mòduls, o sigui, ara
amb
el canvi de normativa de la llei d'estrangeria, no ha canviat la llei, però sí que la normativa, doncs sí que es veuen que necessiten un esforç d'integració social i llavors allà es demanda els cursos de català i es demanden uns mòduls, que és el de coneixement de la societat catalana i el mòdul de coneixement del món laboral.
Va, i aquests això ens... ho impartiu aquí,
sí,
no?
Sí, exacte. Són 15 hores cada mòdul d'aquests i el català són 45 hores. Llavors, aquests estem tenint moltíssima demanda ara, perquè un dels arrelaments per tenir el permís de treball seria l'arrelament socioformatiu. I aquest demanda un certificat de primera acollida que dona dret a un informe d'esforç d'integració. Llavors és necessari aquests mòduls i són els que més estem tenint.
També he vist que feu...
grups de joves.
Digue'm,
també.
Pau, perdona.
Sí. No, això, els grups de joves, sobretot un projecte que tenim a l'estiu, que estem arribant a tenir 150 nens que fa menys d'un any que estan aquí.
I què feu en aquestes sessions?
Això, és més un estil, un casal, hi ha hores de català i després hi ha tota la part lúdica i relacional. I llavors els nens és quan es comencen a vincular i trobar-se amb els iguals, que a nivell emocional els hi va molt bé, i després per la inclusió és com una mica la clau.
Sí, i agafen confiança amb la llengua catalana, que és molt important. Llavors, quan entren al setembre a l'institut,
es
senten com més empoderats, clar, i tenen més confiança en ells mateixos, i l'autoestima també augmenta. O sigui, la veritat és que fan molt de vincle entre ells, que també és molt important el tema de l'adolescència, no?
Sí, clar, de la relació barregen aquí moltes històries.
Sí, sí. Exacte.
Sí. També he vist que feu acompanyament al retrobament familiar. En què consisteix, bàsicament?
Doncs, a veure, ara no estem fent tant, vale? Perquè és un projecte que també havíem parlat amb l'Ajuntament de tornar a reiniciar-lo, perquè des del servei d'acollida també es feia fa uns anys. Però sobretot sí que hi ha hagut, va haver un moment en què rebíem molt neguit de les famílies que reagrupaven adolescents, sobretot. Llavors hi havia un desconeixement entre el propi adolescent i la mare o el pare. I es produïa ja com una situació molt difícil per una banda i per altra. De soledat de l'adolescent, però també de manca de comprensió, de problemes de relació familiar entre el pare o mare i el fill. Arribaven portaven molts anys sense veure, arribaven a una casa que feia anys que no...
Clar, potser havien deixat un nen i ara els arriba un adolescent quasi adult, no?
Que quasi no coneixen, perquè han parlat per telèfon, sí, però... Clar, la relació no és la mateixa quan et veus cada dia.
Clar.
Aleshores, a vegades només necessiten això, algú que m'adigui una mica i et digui mira, pensa que ja no és la persona que era. O això ho podríem gestionar d'alguna altra manera? Sí, no, com t'estàs sentint? No, i el tenir aquest espai on es puguin expressar és quan comencen a teixir com la relació.
Es retroben d'alguna manera, no?
Exacte, sí.
Molt bé, doncs, noies, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. No sé si quan heu de demanar la propera subvenció, això quan va al gener, no sé quan s'ha de presentar...
Sí, normalment de gener al juny, les convocatòries solen ser del gener al juny, menys alguna, per exemple, la Caixa, que sí que surt al setembre, ja s'ha demanat. La resta, doncs, és això, del gener al juny, en aquests mesos es van demanant, van sorgint, hi ha justificacions de les anteriors i hi ha sol·licituds de la... Però, bueno, per exemple, aquest any passat vam tenir una convocatòria a l'agost.
Clar, que a vegades no saps, no?
Exactament.
Bueno, doncs jo només desitjo que la propera vegada que ens veiem, a veure si ja no podem parlar d'aquestes qüestions, que això hagi quedat ja més o menys solucionat.
Esperem, sí.
I que ens pugueu venir a explicar coses tan interessants com aquesta que ens comentava ara, aquest retrobament amb aquells fills que a vegades s'han deixat en el país d'origen i que tornen aquí sent pràcticament ja unes altres persones.
Exacte.
Així que moltíssimes gràcies, Sílvia Pau, per haver-nos acompanyat.
Gràcies.
I sort. D'acord?
Gràcies.
Nosaltres fem una petita pausa i tornem de seguida. Doncs si feia uns dies parlàvem aquí també al programa sobre la qüestió de que cada vegada hi ha gent que és més gran, o sigui, cada vegada arribem a més grans. I la idea, en principi, és arribar de la millor manera possible. I una de les qüestions que avui precisament volem tractar en l'espai de nutrició que fem periòdicament és d'una vessant molt important, que és el tema de la mobilitat. I per això ens acompanyen avui al programa, d'una banda, la Marina González, que és nutricionista i directora del Centre Wellness Europa. Marina, què tal? Gràcies per acompanyar-nos. Benvinguda de nou. I encara que hem parlat d'espai de nutrició, no és que ens hem equivocat, no? És que vosaltres en el centre també teniu un espai dedicat a la mobilitat i sobretot a la mobilitat en la tercera edat, perquè és una època en la que doncs, hi ha uns certs mites que nosaltres avui intentarem allò trencar i ho farem també de la mà del Marc Morelli, que és fisioterapeuta precisament del Centre Wellness Europa. Marc,
hola,
gràcies per acompanyar-nos
al
programa. Bueno, parlem una miqueta del que dèiem al principi, no? D'aquest mite de, bueno, doncs que quan arribem a certa edat ja no podem fer segons quins moviments, que doncs, hi ha algunes pèrdues que són inevitables. Això sí que es pot subsanar d'alguna manera, no? Marina, comencem per tu mateixa.
Sí, això entraria dins del que es parla d'envelliment saludable, no? Que no tenim per què arribar a grans amb pèrdues de mobilitat, no? D'autonomia, de força. Sempre que ho haguem anat cuidant, no? Al llarg de la vida, ens mantenim actius, seguim fent certes activitats, no oblidar el moviment, o si hi ha hagut algun problema, no? Alguna caiguda, alguna operació, sempre cuidar molt la part de la recuperació posterior per recuperar tota aquesta força, no deixar-nos com naturalitzar
com
aquesta pèrdua.
No deixar-nos densa, no? D'alguna manera, sí. Intentar sempre mantenir-nos actius, i vosaltres això ho oferiu al centre, no? Què és exactament, quin servei oferiu?
Bueno, això entraria dins del que ens explicarà el Marc ara, no? Que és la part de la fisioteràpia, no? Com a teràpia corporal, i en aquesta part la vessant que parlem avui més del moviment, de cuidar el moviment, de cuidar la força, de cuidar les articulacions, no? I és un servei doncs, que normalment s'ofereix a gent gran, no? Que ja està tenint aquesta pèrdua d'autonomia, que els familiars o els cuidadors ja noten que està tenint algunes dificultats i sempre ajuda molt aquest tipus de teràpia, ja sigui a domicili o a la consulta, és algo que ajuda molt.
Molt bé, doncs ara ho parlarem. Marc, quins són els problemes que més us arriben, no? Perquè suposo que, clar, ara parlem de tercera edat, però cada vegada, ho dèiem al principi, no? Cada vegada és una tercera edat com més llarga, no? Perquè cada vegada som més grans, arribem en principi millor. Quines són les dificultats o quins són els casos que més sovint t'arriben, en aquest cas, a tu al centre, Marc?
Sí, mira, els casos que més solen venir al centre són casos de dolor, normalment artrosis, falta de mobilitat, sobretot en extremitats superiors o d'ajupir-se. Però hi ha uns que són molt importants també, que són els casos de gent que té por a moure's.
Por a moure't?
Por a moure's, sí.
Potser has tingut algun ensurt, alguna caiguda, i això ens frena, no?
Sí, i la por a moure's diguem que és el major factor de risc en quant a l'envelliment.
I això per què? Perquè et limita, no? Suposo.
Sí, contra menys ens movem, menys fem servir els músculs, menys fem servir les articulacions, més ens limitem a nosaltres mateixos, agafem por a sortir de casa, a moure'ns per casa mateix, aleshores acabem estant estàtics al sofà. Aleshores, allà, quan ja estàs estàtic, si no et venen a veure, tu no pots sortir a veure'ls. I aleshores, també és a nivell emocional, a nivell d'acompanyament, d'amics que tinguis, deixes de veure'ls. Si no et venen a visitar ells, a poc a poc et vas quedant sol.
Clar, vist així, és com un cercle, no? Que si no cuidem el saber o el continuar movent-nos i fent coses i tenir certa autonomia, et limita la teva vida social. I tot això és com un cercle, no? En el qual el fisioterapeuta té aquest paper, no? D'intentar doncs, no arribar a aquest límit de quedar-te a casa assegut en el sofà. També feu, deies, recuperacions de mobilitat després d'operacions. Sí. No sé quines són les més típiques potser que us trobeu a consulta.
Bueno, hi ha una molt típica, que és la caiguda per fractura de fèmur, que molts cops no se sap si s'ha trencat el fèmur i s'ha caigut, o s'ha caigut i s'ha trencat el fèmur. Sí, perquè l'osteoporosi té un joc important allà. Però molts cops venen això, operacions de fèmur, molts cops també són tema de pulmonies, que han estat ingressats molt de temps a l'hospital, estat quiets en el llit, i això costa que també després d'allà doncs, costa tornar a agafar el ritme de moure's, i tenen molta por també. Però sobretot caigudes, fractures i pulmonies són el principal.
Ah, parlaves d'osteoporosi i a mi m'ha vingut més la imatge d'una dona. No sé si tracteu més a homes o dones en aquesta ja tercera edat, perquè també les dones vivim més, en principi, no?
Correcte.
No sé si hi ha més home o dona a la consulta en aquestes edats.
A la nostra consulta, en principi, hi ha més dones que homes grans, sí. També per l'especialització que tenim al nostre centre, que és més de sòl pèlvic, embaràs i coses així, és un pacient més habitual.
Sí.
Però, com tu bé has dit, les dones viuen més temps, també tenen més problemes d'osteoporosi pel tema de la menopausa i tot això. Això és un perfil de pacient més freqüent dins de la consulta.
Quins serien, Marc, els beneficis que es noten després d'un temps de tractament? Quin seria, potser, el període de temps, no?, en el qual diguem, doncs ja estic començant a notar aquests efectes?
Dependrà d'en què vinguin. Normalment, si són coses musculars, de quedar-se clavat o coses així, és molt ràpid la millora, normalment. Quan ja són coses d'artrosis o que por al moviment, són coses molt més lentes. Molts cops, a vegades, fins i tot, és millorar o intentar mantenir la qualitat de vida que tingui el pacient en aquell moment. No són grans millores molts cops, perquè al final, conforme ens anem apropant més a l'edat més gran, el cos ja no respon igual, però si partim d'un punt zero, que és no moure'ns, començar a moure'ns, fer exercici, de seguida es nota. A les 3-4 setmanes ja comences a notar que el pacient està més motivat, té més autonomia i té més força. També.
Suposo que també és important, ara parlem de gent gran, però també en tot tipus d'edat, la prevenció, no? Perquè a vegades potser arribem, segons a quina consulta de fisioterapeuta, com diem, home, és que ara això, no? No sé si us passa, Marina.
Sí, el punt de partida és important, no? De dir, hem vingut cuidant tot això des de fa temps, no? O partim des de zero, que deia el Marc, no? Fa molts anys que no mantenim la massa muscular activa, no? Que no mobilitzem les articulacions, llavors hem de com arrencar la màquina, no? I agafar aquesta inèrcia que potser costa una miqueta més que una persona que ja és activa. Per tant, la part de la prevenció és molt important, però també crec que és superimportant la part de la confiança i la motivació, que és un clic que a vegades també fan els pacients de consulta, que venen amb molta por, molta desconfiança, que a vegades inclús són els familiars, no? Els que els han quasi de no obligar, perquè al final han de tenir ells un punt de voluntat de voler-ho fer i confiar. Però sí que es nota molt quan surten de la primera visita que diuen, uf, sí que ho tindria que haver fet abans, inclús tenia molta por i ara em sento més confiat, i només aquest clic a nivell mental ja fa que tinguin més voluntat per provar coses que potser abans no sentien confiat.
Maria, sé que és el millor molt específic, no? Però com funciona una consulta? Què és el que feu? Una sessió amb una persona gran, en què consistiria? És molt diferent a un altre tipus de pacient?
És bastant similar. Al final són persones, i tot tipus de persones són una persona en si mateix, així que més o menys el protocol que seguim és el mateix. Entren en consulta, primer el que volem sempre és que se sentin com a casa seva, estan en un espai que no estan acostumats, potser la gent gran no està tan acostumada a anar al fisioterapeuta, i allà intentem que se sentin còmodes, els hi fem una anamnesis, que diem que és l'estudi principal de les causes per les que ve.
Val, o sigui, intentes esbrinar el perquè, no?, d'aquesta situació.
Correcte, sí. I sobretot fer-los sentir còmodes, no pressionar-los. Sí. Com bé ha dit la Marina, molts cops els familiars mateixos són els que els apreten. Jo he tingut casos de familiars que estan dins la consulta amb tu i diu, però va, fes, i jo els hi haig de dir, tranquils, no pressionis.
O potser fins i tot surt de la consulta, o no?
No ho arribo a fer, perquè és una mica violent a vegades, no?
però sí que més dràstica.
A vegades sí que vindria dins les necessitats de la consulta, però bueno, també els hi fa confiança tenir algú que coneixen dins amb tu. Però sobretot això és anamnesis, una mica d'exercici, valoracions, tests, de veure com es mouen, com tenen d'equilibri, com tenen la marxa.
Això ho veurem també ara.
Sí, perquè una cosa que ens diuen ells, altra cosa que fem nosaltres.
És la realitat.
Sí.
Ràpidament, feu servei a consulta i a domicili. Quina seria la diferència, no? I suposo que en alguns casos que potser està més és millor que ho facin a casa, no ho sé.
Depèn del grau de mobilitat que tingui la persona. Si és una mobilitat realment molt reduïda, doncs és convenient potser començar al domicili, i quan vaig agafant confiança ja passar a la consulta, més que res perquè també és bo que surtin de casa, que facin el desplaçament, aquest passeït...
Clar, això entraria dins del PAC, no? Potser, de la mobilitat.
Sí, també és algo que guanyem i després que al final nosaltres tenim una sala, no? Una preparació, un material que ens permet fer més coses que a casa, però bueno, a casa també podem fer els moviments habituals en la seva zona de confort i ensenyar-los si la dutxa que tens té aquesta alçada, doncs anem a mirar-ho amb la teva dutxa, no? I al final també és interessant fer-ho, o sigui que cada cosa té el seu benefici.
Ens heu preparat també, a més, un petit esquema per saber quan hem de demanar ajuda professional. És aquest? No, és l'anterior, no? Potser és aquest?
Aquest és el test, sí.
Aquest és
el test,
aquest és el test, però bueno, és igual, podem fer aquest. El test de Tinetti, no?
Sí,
és, està dissenyat, ens dieu, per avaluar i prevenir una cosa molt important, el risc de caigudes en persones grans, que a vegades és un punt d'inflexió a la vida de moltes persones que estaven bé, tenien una bona autonomia, però arriba, pam, la caiguda i la cosa ja es complica. Sí. Com s'hauria de fer aquest test, Marc?
Bé, el test de Tinetti serveix per, principalment, això que has dit tu, no? A veure si tenen bon equilibri o tenen una bona marxa. Ens permet saber si la persona està anant cap a una degradació de la seva capacitat d'equilibri o de caminar. Aleshores, són diferents punts de com comença a caminar, si té una mica d'inestabilitat al caminar, si té uns passos llargs o té uns passos molt curtets, si té continuïtat a l'hora de caminar o s'ha d'anar parant perquè perd l'equilibri, i a l'hora de l'estabilitat de com s'asseu, si s'asseu tranquil·lament, si es deixa caure, si fa servir les mans o no, si quan s'aixeca es fa servir o no, també. I d'estant de peu, si té l'equilibri estàtic, o si veus que va com equilibrant-se constantment, o a l'hora de girar, que és superimportant, que moltes caigudes passen a l'hora de girar. Si al girar veiem que cau cap al costat, cap a contrari al que gira, doncs això és una pèrdua de mobilitat important.
Sí, aquestes serien les qüestions que vosaltres teniu més en compte, no?
Sí.
Marc, no sé si tenim ja molt poquet temps, no sé si podem fer alguna...
Sí, sí, i tant.
Hem preparat aquí la butaca del programa, no sé si ens pots fer alguna petita representació d'aquests exercicis senzills que nosaltres podem fer des de casa i que, bueno, i que això ho podem anar fent i així ens ajuda també a mantenir-nos a més en forma. Aviam.
Primer farem uns de la taula, que són importants, que els familiars ens vegin fer-los
com per veure... Com s'han de fer, no?
Exacte.
Val.
Sí, que és mantenint-se aquí agafat a la taula, és aixecant així.
Val. El braç contrari a la cama que estem fent servir.
Sí, correcte, per veure l'equilibri i la coordinació que tinguin.
Equilibri i coordinació.
Correcte, molts cops ens passa que aixequem el mateix i quasi es cauen.
Val.
Aleshores, també hi ha un molt important, que com hem dit abans, té a veure amb el d'estar de peu, que és veure la capacitat que té la gent de mantenir l'equilibri mentre es fa... Exacte, quatre punts, endavant esquerra, enrere dreta. D'acord?
Val.
Després... Importants, jo un que m'agrada moltíssim, a la cadira ja, sí, que és aixecar-nos i asseure'ns. Sí, al final és el primer pas de començar a moure's. Exacte. Si aquest pas ja no el fem bé, o ja tenim por perquè ens aixequem i ens anem cap endavant, doncs ja és una barrera molt gran perquè la persona camini. Val? Aquest pots fer-ho a repeticions per guanyar musculatura.
I vosaltres aconselleu que la persona gran, en aquest cas, faci aquest exercici, no? D'aixecar-se per enfortir cames.
Sí. I després, a l'hora de seure's, com hem dit abans, molt important, que fiqui les mans i que
primer
vagi
les mans,
tot a poc.
Com una seguretat, no? Per dir d'alguna manera.
Hi ha molta gent gran que es deixa caure.
No, això no.
I si tenim una cadira de rodes o alguna cosa així, doncs caiem al terra i passant fractures o què sigui. Val? I un últim exercici per complementar, si pot acompanyar la Marina.
Ah, val, sí, Marina.
I tant.
Demanem també la teva participació.
Sí, un moment. Si estem parlant tot de tronc inferior, també hem d'enfortir una mica el tronc superior. No?
Aleshores... I aquí sí que entraria potser el familiar, no? que ens deies.
Sí, sí, el familiar que està observant abans el pot ajudar a fer aquest exercici. Es posarà aquí al terra i demanarà que li doni les mans.
Sí.
I farem com un rem, sí, amb els colzes enrere, farà força. I nosaltres li aguantarem i ara deixarà anar. Sí.
I amb això el que fem és enfortir...
Esquena.
Esquena.
Sí, al final l'esquena també és la que ens manté recta. Sí. I és la que ens pot ajudar també que el pacient tingui una mica més de verticalitat, que al final fa que no caiguem cap endavant tant.
Molt bé. Doncs aquests serien els exercicis que potser podem fer a casa, que són molt senzills, dèiem, són uns exercicis superfàcils, però que fets amb una certa, no, periodicitat, ajudaran això a mantenir fortes les cames, a mantenir millor l'equilibri i la força de l'esquena, que sempre doncs, ens ajuda a tots. Perquè a vegades acabem tots així,
sí,
malament.
100%.
Doncs Marina, ho deixem aquí, aquí et quedes a la butaca com una reina. Agrair-vos la presència a Mar, també moltíssimes gràcies per donar-nos aquestes petites pinzellades, aquestes petites claus, però que de ben segur seran d'utilitat a molta gent. Que vagi molt bé, gràcies.
Moltes gràcies.
Nosaltres ara el que fem és seguir endavant amb el programa. Hem de parlar d'un barri molt significatiu de la ciutat. És el barri de Bellvitge, de seguida us ho expliquem. I encarem la darrera part del primer segona parlant de Bellvitge, perquè és un barri que fa 60 anys i nosaltres també hem volgut doncs, portar una petita representació del que és la vida d'aquest barri, que porta la lluita, la reivindicació i la integració en el seu ADN. Així que us ensenyem una petita mostra de la gent de Bellvitge.
José Ramón Bermúdez, soy de aquí de Bellvitge de toda la vida y elijo este sitio porque vivía en la Rambla Marina número 14 con mis padres y iba al colegio al Ramón Muntaner y como sabréis tenía que cruzar todo esto que era un auténtico barrizal, una carretera, dos carreteras que era de kamikaze porque era muy, muy peligroso y mi calzado habitual eran unas botas de agua porque siempre que llovía se acumulaba en forma de charcos y estábamos días y días.
Doncs el nostre company, el José Ramón Bermúdez, ha estat un dels protagonistes també d'aquest aniversari, d'aquesta felicitació, d'aquesta involucració amb el seu barri en aquest cas. Nosaltres aquí a plató ja tenim preparats els nostres tertulians, ens acompanyen, aviam, que no m'equivoqui, l'Emili Ormías és arquitecte, què tal? Gràcies per acompanyar-nos, Emili.
Bona tarda.
L'Emili és també, dèiem, arquitecte i coautor d'aquest llibre de Bellvitge 50 anys, que doncs, ara parlem dels 60, però ja va fer 50, i una de les bones notícies, Emili, és que ara pels 60 anys, què passarà amb aquest vídeo? Ai, amb aquest vídeo, amb aquest llibre.
Doncs que aquest llibre ara es pot baixar d'internet, en PDF, de manera gratuïta, perquè tothom pugui gaudir bueno, de la història del nostre barri.
Molt bé, doncs ara en parlarem, amb fotografies antigues del barri, i una miqueta doncs, fent la història del que ha estat aquest barri. També ens acompanya la Mari García. Mari, què tal? Com estàs?
Molt bé, i tu?
Gràcies per acompanyar-nos. Ets treballadora social, estàs als tallers Bellvitge ara, ets veïna del barri.
Sí.
I ara en parlarem, amb la intenció de seguir sent veïna del barri. Per això ja veurem com ho solucionem. I també ens acompanya Javier Morera, que ets de l'entitat de l'Altell, dinamitzador una mica també de tota aquesta, no? De tot aquest, portar tota aquesta gent per poder celebrar aquest aniversari. I també ens acompanya la Rosa Corral, que doncs, ens ha acompanyat moltes vegades. Rosa, què tal? Com estàs?
Bé.
Sí. Sí, avui vens amb el... Avui vens com a presidenta de la comissió de festes?
No, jo vinc com a vecina de
Bellvitge. O vecina guerrera, no? Però bueno, tens molts papers a l'auca i avui toca el de veïna, no? I també de presidenta de comissió de festes, perquè Bellvitge no seria Bellvitge sense comissió de festes.
Exacto.
Sí? Bueno, doncs vinga, comencem amb el Javi, perquè tu ets l'únic que no ha nascut a Bellvitge, em deies,
sí.
No? Perquè els teus pares, a veure, explica'm una miqueta, fes-me una pinzellada.
Sí. Els meus pares van venir de Sòria a Bellvitge, sí que és veritat, però re, van trepitjar a Bellvitge, com aquí qui diu, i se'n van anar, anar a un altre barri de Barcelona. Jo ja vaig créixer allà.
Vale. I has tornat.
I he tornat. He tornat i el curiós és que totes les veïnes d'aquí em deien que en quiera ser de Bellvitge, pues serà de Bellvitge, no?
És com els de Bilbao.
Sí, una mica.
No? Vale.
I res, llavors vaig tornar també portat per aquesta força que hi havia veïnal i per aquesta força comunitària.
Javier, a la seguida parlarem, perquè m'agradaria molt que poguéssim, vosaltres heu organitzat un munt de coses, no? Aquestes rutes històriques, un mapping també, però vosaltres també heu elaborat un reportatge que m'agradaria doncs, posar, encara que fos una miqueta, uns segons, un reportatge molt ben elaborat, perdó, parlant una mica d'aquesta arrel, no? del que és el barri, de l'esforç i de la lluita. No? Us convido a vosaltres i als nostres espectadors a que el puguin veure.
Yo me vine aquí en el 72.
¿Y cómo era Bellvitge?
¡Ja! Bellvitge era, mira, no había nada de nada, nada más estaban los bloques para que entrara la gente. no había nada, ni había asfalto de nada, de nada. Las ratas corrían como conejos por el campo.
Los de viviendas populares alcanzan ya en Barcelona un índice considerable. En la zona denominada Belviche, el ritmo de construcción es...
Acelerado. Nosotros cuando vinimos no había nada, ni colegios tampoco había, ¿no? Entonces los primeros meses, nosotros vinimos, parece que fue septiembre, octubre, así... Los primeros tres meses pues nos lo pasamos jugando ahí alrededor de la ermita.
Suposo que tots us ressonen una mica, no? O sigui, Javier no tant perquè doncs, ets més nou al barri, no? Però tant la Mari com a l'Emili com a la Rosa, la Mari també és més jove, però potser això ho has sentit parlar als teus pares, no? De com era aquest Belviche de quan van arribar als anys 60, de que no hi havia res. No hi havia ni escoles, no? No sé quin vol començar, potser l'Emili o la Mari, qui vulgueu.
Bueno, si voleu,
sí.
Llenço tu i jo. Bueno, realment al principi es van començar a construir els edificis i no hi havia escoles, però sí que va començar a aparèixer escoles, però no hi havia escoles com les entenem avui en dia, sinó que les escoles les ubicaven en plantes primeres dels blocs, s'ubicaven també... Belviche té una cosa específica molt de Belviche, que són els altells, no?
Sí, que donen d'aquí el nom també de l'entitat. No? Això no ho trobem a gaires llocs, no? Això dels altells.
Bueno, forma part del disseny arquitectònic del barri, és una cosa que s'ha dissenyat a partida i que n'hi ha prop de vora de 50 altells a tot el barri, amb la qual vol dir que ja, quan es va pensar aquest barri, es va pensar en l'opció que hi hagués comerç, que hi hagués activitat econòmica. No?
I aquí ve la frase que crec que en algun moment, no sé si has dit tu o no, que el Belviche no és, o sigui, les ciutats no són només edificis, no? Que sí, també s'ha d'omplir de vida. No?
Bueno, i no només no són edificis i s'han d'omplir de vida i d'activitat econòmica, sinó que també depenen de les persones que hi viuen. No? Vull dir, perquè moltes vegades aquests barris com Belviche s'identifiquen tots com un igual i realment cada barri té la seva identitat, vull dir que, tot i que morfològicament des del punt de vista d'arquitectura puguin semblar iguals, després la composició social, el fet de que tingui comerç o no tingui comerç, tot això fa que les casuístiques, no, els tipus de barri siguin molt diferents.
No? Rosa, tu què recuerdos tienes? Tu eres nacida...
Jo soy nacida. Bueno, vaig vindre amb 5 anys.
Pues mira.
Amb 5 dies.
Amb 5 dies?
5 dies, perdona.
¿Qué recuerdos tienes, Rosa, de ese Belviche?
Bueno, jo tinc uns recuerdos de jugar molt al carrer,
sí.
Del fang.
El fang és un element que sempre
mira, surt. Quan estaven en l'esplai, de l'aigua i dels vessals que se feien, van treure una vegada les piraguas.
Sí, això també es pot veure en aquest reportatge que hem ensenyat abans. Piraguas per què? Per moure't pel foc?
Per anar d'un lloc a un altre, però emprant lloc, més que una altra cosa. La bolera, que abans hi havia molts camps, hi havia una pineda molt gran. Les cloaques i els canadons de les cloaques que anaven cap allà a caçar les sargantanes i aquestes coses. De jugar molt al carrer i d'estar pues, vida molt comunitària, no? Entre els veïns, que estaven tot el dia en el carrer. Després les nostres mares deien, Rosa Mari, i subies per arribar corrent, no? Perquè, o Pepito.
Home, doncs depèn de quin edifici cridessin, de quin pis, no sé jo, eh? Sí.
Bueno, les mares tenien molta veu, Molta veu tenia les mares. La veritat, però bueno, un barri molt lluitador. Jo me'n recordo d'anar a manifestacions, la de la neteja, la de l'escola, la de sanitat, perquè no tenien res. Jo anava caminant des de Belviche a Sant Ildefons, al mercat de Sant Ildefons, a comprar, vull dir que no tenien res.
No teníeu de res. I ha sigut un barri, Mari, que s'ha anat
construint,
gràcies també als veïns, no? Sí. I a la tasca i a la insistència dels veïns.
No, la veritat és que del que jo em puc sentir més orgullosa del meu barri és de la lluita veïnal i de la lluita social constant que n'hi ha. És el que tu dius, n'hi ha moltes entitats que són molt antigues. La meva entitat abans era Tallers Belviche, era una associació de pares. Ara és TEP Belviche, que és una gran potència, no? I és tenir al barri una entitat per persones amb discapacitat. Però no és només que també és un altell, no és només la meva, és l'altell, és el Club Rojo, vull dir, n'hi ha moltes entitats que estan lluitant molt perquè es vegi aquest tipus de veïns dins del barri.
Des de l'altell vosaltres també vèiem en començar aquest vídeo del nostre company i també nascut a Belviche. Heu volgut fer una celebració, m'havies explicat, Javi, una celebració una mica més... com diríem, una mica com més, no sé si emotiva o una proposta més d'històries personals de, del barri, perquè em deies, home, 60 potser no és un número tan rodó, però nosaltres teníem interès en que totes aquestes històries es coneguessin. Per què? Explica'ns una mica quina és aquesta filosofia.
Sí, bueno, primer de tot que això ha estat fet de la mà de l'Associació de Veïns, de Bellvitge.
Com sempre.
Com sempre. I bueno, la intenció era que bueno, hi havia una feina molt, molt ben feta i una feina d'arxiu molt ben feta al Bellvitge 2050, sí. Ui, 50 aniversari, sí. Però aquest cop pensàvem que les històries personals podien donar alguna cosa, perquè creiem que la memòria és una forma de decisió, vull dir, d'oblidar també és una forma de fer memòria i decidir què era recordar-te i què oblidar, pot ser una eina cap a les decisions de futur del barri, no? I en aquest cas, a Bellvitge, pues, decidir què recordar i com ho recordem, crec que ens pot portar a camins diferents depenent de quin agafem, no?
Ens deies que potser més valia la pena celebrar ara, que no potser d'aquí, no sé, si ens esperem al 75, molt d'aquests testimonis potser ja no els tindríem, no?
Sí, sí, fèiem aquesta
reflexió.
Aquesta reflexió, perquè clar, sí, si la gent va arribar als anys 70, doncs clar. La gent no viu 110 anys, no? Llavors dèiem, el 60 aniversari és on encara estem tots aquí i podem agafar tots aquests testimonis, sí.
Rosa, aquests testimonis o aquesta manera de fer del barri, tu sents que és la mateixa encara de quan tu eres petita?
No, és molt diferent.
És diferent.
És molt diferent. No, abans era més associatiu. Era
més associatiu.
Sí, jo penso que sí, que ara sí que n'hi ha, però cada entitat vull dir, viu com pot viure. Vull dir, costa molt tot el tema de voluntariat. I en canvi, abans érem com una pinya. Hi havia associacions, hi havia esprais, no solo el Cruz Rojo, sinó també estava l'Escrat, estava Nuquichaya, vull dir que era molt enriquidor i treballàvem juntament, no? I els veïns també, i sortíem a fora, i la vivència comunitària dels veïns i els nens i les nenes sortia fora, jo que sé, en Sant Joan, per exemple, traiem les taules i menjaven allà tots, no? O en Sant Joan, o un aniversari. Jo me'n recordo de l'aniversari meu, fer una xocolatada i invitar tots els veïns al carrer.
Al carrer, no?
Que això ara, pues, és més individual o és més consumista, no? També, vull dir, la societat ha canviat també molt, no? I una cosa que volia fer punto és que tenim un barri molt major també, molt gran, no?
Molt envellit, potser.
I gent que ha lluitat molt per al barri, tenim les nostres persones més grans que han lluitat molt per al barri i crec que tenen que tindre una veu. Val? I per això penso que és molt important anar als 60, perquè si no, no tindríem
aquí l'hora. Creus que no se'ls escolta prou, a la gent que té més experiència en el barri?
No, jo crec que sí que se l'escolta, però se li té que donar han lluitat molt pel barri. Val? Han lluitat tots, jo lluitava com a nena, però jo era nena. Vull dir, jo m'ho passava molt bé com a nena, jo jugava, jo m'ho passava bé, però ells són els que... I les dones del barri han lluitat i són les que a mi...
Creus que això s'ha perdut una mica? Què? Aquesta lluita s'ha perdut?
Jo crec que sí, que costa aquesta lluita i costa sortir a lluitar. Que crec que ara s'està movent una altra vegada, vull dir, amb tot el tema de seguretat i tot això, però... I que està molt bé, vull dir, tenim que sortir a demanar les nostres lleis i cuidar els nostres barris.
Al fil de que deia Rosa, m'interessa molt també l'opinió de la Mari, com més, no? una noia més jove, que potser té uns interessos també socials per la teva formació, i sobretot ens deia, és que és un barri una mica envellit, però és que clar, a mi em consta que tu et vols quedar a viure al barri, però no és fàcil.
No. A veure, jo entenc molt bé el que diu la Rosa i té raó. I és veritat que ara potser ens toca a un altre perfil de persones més joves fer aquesta lluita, no? I donar veu, a l'hora que fem la lluita, donar veu a les persones grans del nostre barri que són molt importants i s'han mogut molt i potser ara tenen dret a tenir veu i espai, però també a descansar una mica. Això. I potser entitats que siguem més joves tenim aquest impuls i aquestes ganes i aquesta empenta, no? Per la lluita social. I bueno, lo de viure a Bellvitge s'està convertint en una odissea per moltíssimes persones, parlo en el meu cas personal, no? És impossible. trobar un lloguer en unes condicions normals al barri. I és que és, per mi, Rosa potser, que porta molts anys, és que ara estan demanant 1.000, 1.200, 1.300 euros per lloguer-se al barri. Clar, això no fa que les famílies o les persones que estem soles i treballem al barri podem seguir vivint i treballant al barri, perquè és molt difícil pagar un lloguer. No sé si vosaltres conegueu algú que pugui pagar-ho sola, 1.300 euros a Bellvitge, a Hospitalet.
Emili, això entroncaria una miqueta amb la visió. Volia preguntar, qui li anava a dir a Bellvitge que demanarien 1.300 euros per poder-hi viure, no? És una evolució, no sé si normal, però és l'evolució que estan vivint diferents barris, no?, de l'àrea metropolitana.
Bueno, lo que hem de dir és que l'habitatge avui en dia jo crec que és el principal problema de la nostra societat, no? I sí que és veritat, i lligant amb el que ja deia, no? A Bellvitge la gent va anar a viure perquè era el lloc més barat de Barcelona en aquell moment.
Per això, no? Aquesta dicotomia, no? Potser ara.
També Bellvitge ha canviat molt perquè en aquest temps, i gràcies a la lluita veïnal principalment, no? Clar, Bellvitge ara és un barri que podríem dir que té una dotació d'equipaments molt bona. Sí, probablement comparat inclús amb altres barris, ja no dic de, només d'Hospitalet, sinó de Barcelona. No? I aleshores, clar, l'àrea metropolitana està creixent, és un pol d'atracció de, bueno, de migració, no?, de població que vol venir a viure a la nostra terra, amb la qual cosa, clar, això genera una pressió molt important sobre l'habitatge i aleshores el que caldria, no?, doncs són polítiques d'incentivació de l'habitatge públic, no? Perquè al final Bellvitge és habitatge, podríem dir, per classe treballadora, la major part de les famílies que van venir en el seu moment eren de classe treballadora i això explica en part aquest caràcter lluitador, perquè eren famílies i persones que treballaven en empreses que tenien sindicats potents, com la SEAT, és una de les empreses més importants, però no és l'única, vull dir, la SEDA, Estibadors del Port, Transports Metropolitans de Barcelona, vull dir que hi ha moltes famílies que treballaven en aquestes grans empreses i que traslladaven, a més, en l'època, no, de final del franquisme, sobretot final del franquisme, no, que els sindicats, doncs, traslladaven la lluita, no?, de la classe treballadora, de les fàbriques al barri, no? I això, doncs, bueno, després va tenir algunes conseqüències positives pel barri, com el fet de que es deixessin de construir blocs.
Sí, no? Aquesta és una de les grans anècdotes, diguem-ne, de la història del barri de Bellvitge, que doncs, els constructors volien començar a omplir i omplir i omplir edificis, i això van ser els propis veïns, no?, que ho acabar aturant.
Bueno, això va ser la lluita dels veïns, que anaven a l'Ajuntament amb bosses d'escombraries, no?, i que batallaven, no?, perquè bueno, el que es deia era el que s'ha dit al principi, no? O sigui, esteu fent habitatges, però aquí no hi ha equipaments, no hi ha serveis, no hi ha botigues, no? Aleshores, deixeu de construir habitatges i comencem a fer equipaments.
I tens record, Rosa, d'això que s'explica de que aixecaven un mur i a la nit?
Jo no record no tinc, però m'han explicat molt. I també vull remarcar que van ser les dones, vale, les que van estar ahí més posant la cara i lluitant per això, perquè en el franquisme
els
homes no entraven perquè rebran. I llavors posaven els nens i les nenes i les mares davant i eren les que se ficaven per a que no construïssin els blocs. Vull dir que jo penso que aquí hi havia un paper molt important de les dones del barri, no?
Llavors, en tot aquest tema de, ja unint una miqueta, no?, tot aquest tema que ens comentaves dels lloguers, hi ha un perill de que aquest esperit de Bellvitge es perdi?
Bueno.
Emili? Rosa?
Pregunta
qui vulgui.
Difícil.
Pregunta difícil. Bueno, o Javier.
No sé si parlar d'esperit, però sí que és veritat que els reptes són uns altres. En aquell moment, doncs, no hi havia una escola i era evident, i la gent s'havia d'ajuntar per una necessitat. Ara les necessitats estan més complides, no?
Sí, lo bàsic ja ho tenim, afortunadament.
I ara com sabem que és allò que
ara cap on hem d'anar?
Cap on hem d'anar, no? Crec que són coses més abstractes, com el canvi climàtic, no? Que seria com solucionar el canvi climàtic des d'allà, des del nostre barri, o com fer que el nostre barri sigui
Home, aquesta imatge, perdona aquest tall, em sembla brutal, ara l'hem vist, d'uns cavalls per mig del barri, són bueno, imatges colpidores.
Per exemple, recordar que estem en un delta.
I ara que vas parlar tant de zones inundables, etc., no? Això també caldria tenir-ho en compte, no?
Llavors, la pregunta no sé contestar, jo espero...
Passo no, palabra, està bé, crec. Està bé.
Sí, sí, el que crec que ens hem d'anar adaptant tots, vull dir que també és veritat que està canviant molt, ja no solo al nostre barri, sinó en general, no? Llavors, jo crec que benvinguts són tothom i ens hem d'anar adaptant, i com s'adaptaron en l'època, el meu pare va vindre de Burgos, o, sí, vull dir, i va tindre que emigrar fins aquí, primer a Barcelona, després que treballava a prop, i tenir, vull dir, tots som benvinguts, i llavors jo crec que tots ens hem d'anar adaptant a les circumstàncies de la vida, no? Perquè la societat està canviant molt també, no?
El punt de vista arquitectònic, i ja hem d'anar acabant, marca molt la personalitat del barri del present i del futur, d'aquestes grans edificacions...
És un barri que et marca molt en tots els sentits. Primer, perquè té uns espais lliures molt grans, i veus sortir el sol, veus baixar, que això hi ha molts llocs de la ciutat que no passa, vull dir que vius entre carrers i això no ho veus. Després, l'habitatge és un sistema d'habitatge prefabricat, que tothom sempre ho lliga a connotacions de mala
negatives,
qualitat,
però
en realitat
no és,
és tot el contrari, perquè el ser prefabricat hi havia tots uns controls al formigó que fan que la qualitat constructiva sigui molt millor que altres habitatges de la mateixa època. Vale? I en aquest sentit, i lligant amb el que parlàvem abans dels reptes de futur, clar, el canvi climàtic, que no és abstracte, és una realitat, tenim habitatge, s'han fet estudis, el parc d'habitatge de Catalunya bueno, està molt malament aïllat, vale? I Bay Beach forma part d'aquest conjunt. Dir-vos que a Bay Beach s'ha fet una operació dels Next Generation, que és una torre que l'hem transformat, no? Vull dir que li hem canviat la imatge per donar-li una visió més moderna, però alhora hem embolicat l'edifici, l'hem posat un abric, per entendre'ns, no? De manera que la gent, doncs, pugui viure de manera més confortable, consumir menys energia a l'hivern, a l'estiu, i a més també hem descobert que serveix perquè es noti menys les vies del tren els que hi viuen a prop, no? Vull dir que en aquest sentit encara hi ha passes, i hi ha tot el tema també de l'accessibilitat, que se n'ha parlat molt, que de moment no li acabem de trobar
dels ascensors,
una solució, també. Però bueno, seguirem batallant, perquè és un tema, perquè com s'ha dit, tenim un percentatge de població envejida molt elevat, i bueno, hem de buscar, intentar donar resposta a això.
Val. Javier, i abans d'acabar, properes cites que tenim, de cosetes que han de passar, crec que, no sé si recordo malament, aquest cap de setmana, feu un vermut o alguna coseta que em vulguis explicar de cara ja a les celebracions, no? Per poder explicar.
Hi ha aquestes celebracions, és que jo amb les dates sóc una persona que m'oblida
totes. Jo dic el 22. Menys mal que està la Rosa, que ja té totes
bueno,
les coses.
Bueno, és que això passa, menys mal que estem tots junts, perquè si no...
Treballem en equip.
Sí.
Molt bé.
Sí, el dia 22 es faran unes activitats organitzades per l'Ajuntament, no? I que faran...
Distrito.
Hi ha tallers infantils, hi ha un munt de coses. Sí. D'on serà? La plaça del Mercado, no?
La plaça del Mercado es farà infabres, també hi haurà una petita mostra d'entitats, hi haurà un vermut, després n'hi ha per la tarda llocs gegants i el tributo último de la fila per la tarda nit. Vull dir que serà un dia complet per acabar de fer la cloenda de...
Molt bé.
Amb música.
Amb música, sí.
Bueno, i estarem allà recollint també vídeos de gent que vulgui gravar-se, com hem vist el primer vídeo.
Ah, es pot fer això, eh?
Es pot fer,
sí. Et graves explicant una miqueta la teva experiència.
Ah, exacte, sí. I bueno, ens falta gent. Volem arribar a les 100 persones i estem en 55.
Bueno, doncs a veure si donem un empujoncito. I això suposo que quedarà com a arxiu, o quina és la intenció que teniu amb aquests testimonis, no?
Sí, bueno, que es quedin com a arxiu, si qui vulgui pues, també formarà part d'una publicació, que s'ha de veure com es farà, i bueno, que formi part d'aquesta memòria col·lectiva per recordar-nos del que ha sigut Bellvitge i que encara és.
I que és, no? I que no es perdi. Bueno, m'agradaria acabar ja fent una petita ronda, aviam, la primera a tu, Mari, un compromís.
Digue.
Si m'haguessis de descriure el barri, com seria la teva descripció?
Jo sé que al meu barri n'hi ha coses que han de millorar, però jo estic molt, molt orgullosa del barri del que soc, del que he nascut i del que visc i treballo. Crec que és un barri que, malgrat que hem de millorar, té molta lluita social i té molt de potencial, i crec que les entitats hem de fer un redoblament de les nostres de les nostres capacitats per poder arribar a tothom i per mi és un barri molt maco i ple de molt bona gent i la gent de tota la vida que té moltes ganes d'acompanyar, d'ajudar i amb un sentiment molt comunitari.
Bueno, pues jo crec que em quedo ja amb aquesta frase, no? No sé si algú vol afegir alguna cosa més, Emili, Javier, Rosa, perfecto, no, Rosa?
Sí. Treballadora social.
Exacte. Molt bé, doncs agrair-vos que ens hàgiu acompanyat aquesta setmana al programa. Que vagi molt bé el que quedi de celebració, que pugueu arribar a tenir tots aquests testimonis que sempre la memòria és tan important, tenint clar les nostres arrels, sempre anirem, jo crec que plegats anirem tots bé. Mari, Emili, Javier, Rosa, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Nosaltres hem volgut fer aquest petit homenatge a aquest 60è aniversari ja del barri de Bellvitge al programa. Així que esperem que us hagi agradat, us esperem la propera setmana. Gràcies.